Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb una setmana molt, no sé si la paraula exacta és esbojarrada, però els nostres companys ho aclariran si no. Amb aquesta jornada d'Hockey Lliga començava el play-off, el Barça que s'imposava per 2-1 al Noia i el Calafell que perdia per 1-8 en pròpia pista davant del Reus. A la Plata, victòries del Vendrell en el seu desplaçament a Palafrugell i victòria del Vilafranca en el seu desplaçament a Madrid. Tindrem també el repàs d'aquesta de la Lliga Iberdrola, la Copa de la Reina, els resultats i l'equip en què va quedar un campió. Campionats provincials, destaquem el paper del Riu de Bitlles en categoria infantil, segon classificat, perdia la final davant del Voltregà, i també a destacar en categoria infantil el Noia a la categoria èlit, que no és la primera, també quedava campió. Nacional Catalana Femenina, repassarem amb la bona victòria del Patí Vilafranca en el seu desplaçament a la pista del Voltregà. Ens acompanya Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
I també avui tenim nosaltres Jaume Bové, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, jo crec que hem de començar primer que res és què passa amb el hockey. A veure, aclariu-m, aquest festival de fitxes, aquest festival de partits ajornats, perquè, esclar, la notícia és de que el partit que s'hauria de fer aquest proper cap de setmana entre el Vilafranca i Manlleu o Lloret, no m'atreveixo a dir qui, que no fos cas que després no l'encertéssim, s'ha ajornat, la federació ho ha plaçat perquè hi ha d'haver fallo, perquè el partit també es va impugnar. A veure, Jaume, com aclariríem aquest fet? Què passa al hockey en aquests moments?
Bé, podríem dir que hi ha un tema amb les fitxes, no? Evidentment, està clar que això altres temporades no havia espetagat o no havia sortit a la llum de la manera que està passant aquest any, però és veritat que estem veient que Hockey Plata i Hockey Lliga, que després suposo que en parlarem, està havent-hi casos amb fitxes que s'han fet d'una manera per jugar unes competicions i aquests jugadors o porters estan jugant no la competició per la qual es va fer la fitxa, sinó que estan jugant competicions superiors. Això fa que els clubs, quan passen els límits de partits, no estan fent els canvis de les fitxes que corresponen, i això està causant alineacions indegudes, no? Com el cas aquest del Lloret Mataró, del porter, que és un porter de dilata experiència, un porter d'una edat avançada, vull dir, no sub-23 perquè ens entenguem, i està jugant amb una fitxa de primera catalana. Clar, això, evidentment, el Mataró no ha fet aquest canvi i és un cas força clar el del Lloret Mataró. I igual d'aquests, Josep, n'hi ha d'altres que, si vols, els anirem repassant.
Sí, no, jo no recordo un any ja, perquè ja vam començar amb el Vilassana, amb problemes amb fitxes. Després van continuar a Sum, Espanyol, aquest del Lloret Mataró, i no sé si n'hi ha algun altre més, perquè també, Jordi, Calafell-Reus, també hi havia el rumor de que es havia impugnat.
Sí, sí, el Calafell-Reus. És veritat que fins ahir, des del Reus, no tenien la notificació de que això fos així, però vaja, crec que al final doncs també s'haurà de resoldre en aquest cas. I així com en el cas del Lloret Mataró, com deia el Jaume, doncs sí que sembla que li donen la raó al Lloret. En el cas del Calafell-Reus, aquí doncs hi ha més espines, no? Perquè doncs Carles Casas doncs és un jugador que sí que doncs és jove, que és veritat que té fitxa de plata, però no ha jugat cap partit de plata aquest any. I, a més, crec que hi ha una normativa que és que si està 5 anys en un mateix club, encara que no sigui de manera consecutiva, doncs pots fer això. En el cas de Carles Casas, sí que és cert que va haver una època que va marxar al Barça, però els 5 anys al Reus, a la base, ja ha sigut. Per tant, no sé si en aquest cas doncs es podria agafar per aquí, però en aquest cas doncs sí que hi ha més dubtes de si realment el Calafell doncs pot tenir raó o no.
I el comentari en global, a què l'atribueixes, Jordi?
Què vols dir?
En global, aquesta disbauxa de fitxes... Perquè, a veure, comencem pel mateix. Jaume, quins tipus de fitxes hi han? Quantes fitxes hi han per jugar a hockey avui dia?
A veure, perquè ens entenguem potser una mica el que és a nivell de les hockey lligues, perquè després podríem anar catalanes, però hockey lliga plata, un jugador pot jugar sent la fitxa de l'equip que representa, és a dir, una fitxa d'hockey lliga o hockey lliga plata, segons la categoria, i doncs a partir d'aquí se'ns obre un ventall, és a dir, aquí hi ha unes fitxes que són autonòmiques, si aquest equip, per exemple, Vilafranca, té un equip B, tu li pots fer una fitxa autonòmica, i doncs aquesta fitxa autonòmica pot ser dos tipus. Pot ser autonòmica si el jugador no té aquesta vinculació que deia el Jordi, no? de 5 anys a la base o 3 consecutius, que si un jugador té 23 anys o menys i té aquestes condicions de 5 anys a la base o 3 seguits, pots acollir-te a que tot i ser autonòmica pots jugar els partits que vulgui a l'equip sènior, al primer equip. Si no compleix això, aquesta fitxa autonòmica té un límit de partits, que a la que es passen, doncs tu has d'adaptar-li la fitxa i aquest jugador passi a ser del primer equip amb totes les lletres. I a partir d'aquí, el que també pots fer és ficar júniors, que això no tens límit de jugadors, i també pots ficar juvenils fins a un màxim de 4 jugadors per partit. És a dir, una mica amb aquest ventall de fitxes és el que tu pots presentar. No hi ha un mínim, que això és un altre tema, no hi ha un mínim de fitxes d'hockey lliga o hockey lliga plata, és a dir, tu un equip com el Barça B va anar al coll amb 4 juvenils i 2 autonòmics, això es pot fer, que és una cosa que jo també crec que s'hauria de mirar, no?, de tenir un mínim de fitxes de l'equip que representes.
Sí, perquè això és bastant... Bueno, el que diem sempre, que a la llarga els filials acaben desvirtuant la competició.
Sí, i de fet et passa que et pot passar, això és ara perquè estem parlant de la Federació Espanyola, però hi ha un cas també de la Federació Catalana que també és bastant cridaner, que és el Cerdanyola, que té fins a 3 filials. Cerdanyola té un filial a primera catalana, una segona i una tercera. Doncs aquests equips, cap dels 3 equips, la setmana passada cap es va presentar als partits. Es van suspendre abans i són punts que al rival doncs, li han sortit gratis. Per tant, el Cerdanyola no té jugadors suficients com per omplir tots aquests equips i s'està trobant doncs, que això, que ha de suspendre els partits i els rivals estan guanyant punts gratis.
Jordi, què hi vols afegir-hi amb tot aquest embolic? Perquè, a més, també aquest passat cap de setmana a la província de Tarragona, concretament a la zona de Reus, hi havia el campionat provincial, que també deu alguna que altra sorpreseta o picaresca va passar.
Sí, en el cas del Tordera, no? Que sembla ser que doncs, van agafar doncs, gent de per aquí a la zona de Tarragona, no?, per fer d'entrenadors. I bé, doncs, són coses que evidentment doncs, també doncs, xoquen, no? Com, bé, al final, ara que aguantau també el tema aquest del Cerdanyola, precisament el Vendrell de zona catalana ha aconseguit salvar la categoria gràcies precisament a aquests punts del Cerdanyola, perquè si no, doncs, potser hauria estat fins a l'última jornada doncs, aquí patint, no? I ara, en canvi, doncs, aquests 3 punts ja l'han donat una mica la tranquil·litat, així com també el Vilafranca, perquè també el Cerdanyola no es va presentar contra el Vilafranca. I bé, al final, tot plegat bé perquè aquí hi ha dues parts, una que són els clubs i l'altra les federacions. Els clubs, jo crec que aquí hi ha un tema econòmic, que és que fan fitxes de les que no toquen, en molts casos, per tema econòmic, perquè al final doncs, et surt més barata doncs, una fitxa autonòmica, una fitxa de plata, que una fitxa d'hockey lliga, això està clar. Per tant, doncs, molts fan aquesta treta, que està molt bé al principi, però clar, després hi ha un moment que hi ha jugadors que s'han d'actualitzar aquesta fitxa i en aquell moment doncs, o se'ls hi passa, o no ho volen fer per mandra, o el que sigui, i al final, doncs, bé, doncs, si algú t'enganxa, doncs, aquí és quan venen els problemes, és el que està passant aquesta temporada. No? Així com fa uns quants anys doncs, això no s'havia de fer, tu tenies una fitxa i a partir d'aquí doncs, tiraves, doncs ara des de fa uns anys doncs, tu has de fer una actualització si realment doncs, hi ha hagut un canvi de categoria, no? I per tant, doncs, aquí per això doncs, estem tenint tants problemes últimament.
I a més també, Jaume, un acte només hi poden haver 4 fitxes autonòmiques, no 5, que aquest és
clar,
el
això,
cas
això...
que li va passar al Palafrugell.
Sí, exacte. Això és un altre, que a més és aquestes fitxes autonòmiques tens aquest límit de 4, perquè és una mica el que s'entén que ha d'haver-hi. I un altre cas que també, aprofitant que estem repassant el tema, i el tema de les fitxes i els clubs, hi ha clubs que sí que, per exemple, han estat diligents amb el playoff d'hockey lliga i han canviat fitxes. Per exemple, el Voltregà i l'Igualada, just aquesta eliminatòria, els dos equips han fet algun canvi de fitxa. Si mireu l'últim acte de l'Igualada-Voltregà de Lliga, l'Humbert Serra sortia amb una fitxa autonòmica, el Jaume Arnau Marquès, portava igual a la sortida amb fitxa de plata, tu mires les actes del primer partit de playoff, aquestes fitxes s'han canviat a aquella lliga masculina. És a dir, que hi ha clubs que sí que han estat atents a aquestes situacions, però n'hi ha d'altres, que és allò que diem, que no hi ha hagut potser aquesta professionalitat a l'hora de fer els canvis i d'ajustar la legalitat a lo que toca en cada moment de la temporada.
I en aquests moments que la informàtica ens mana, no hi podria haver un sistema que tots aquestes errades, fallos o equivocacions o estalvis poguessin sortir a l'acte per dir, doncs, fulanito no pot jugar, s'ha d'arreglar la fitxa, no, o és un problema com el que ja sempre diem, no?, que les federacions espanyoles i catalanes no parlen.
Bueno, jo crec que aquí no és un tema de federacions entre elles, perquè sí que, tot i que participin les dues, però no crec que sigui tant això, el tema informàtic jo el veig complicat. De fet, el tema informàtic, per exemple, mira, posem un altre cas també perquè la gent amb la catalana, que hi ha aquest cas també de fitxes de primera, segona catalana, i després un jugador doncs, juga amb un primera catalana o un nacional, el que la persona, qualsevol de nosaltres, quan entrem a mirar les actes, quan fan els canvis nosaltres com a visualitzadors no veiem els canvis. És a dir, el canvi de fitxa només es veu als clubs registrats quan entren a l'aplicació. Però jo, com a usuari, ara que no estic en lloc, diguéssim, quan entres a mirar un acte, tu no veus si un club ha canviat una fitxa o no a la catalana. A l'espanyola sí, però a la catalana no. Per tant, imagina't el nivell de complicació que té això per una persona que només vol veure un acte, vol veure què ha passat. Quan ens comencem a complicar amb casos és que és impossible de seguir. És molt complicat.
Jaume, tu què opines?
No, jo veig claríssim el que estan dient i les coses són així. Jo hi posaria doncs, una mica més resoldre casos a temps, com és aquesta jornada on s'hauria de jugar el play-off. Jo crec que la federació hauria d'estar doncs, una mica... haver decretat solucions amb el Lloret Manlleu i que la cosa es pogués jugar aquest dissabte i no aplaçar-ho perquè no s'ha arribat a un acord.
No, amb un acord no. El problema és que com que hi ha d'haver... O sigui, el moment que hi hagi un fallo, hi ha un recurs i automàticament però... aquí hi pot haver recursos cada dia.
Però tu vols tecnologia, però imagina't si això ja no funciona ni així, perquè el partit s'han jugat, el dilluns es poden reunir i poden decretar el que sigui. Llavors l'afectat pot reclamar i es podria jugar el partit el dissabte.
Bé. Per concretar, hem intentat explicar aquesta pila o aquesta de fitxes que tenim en joc i el que podem dir que de moment és clar és que el partit de promoció per la pujada categoria Vilafranca i Lloret o Manlleu s'ha ajornat. I de moment aquest Calafell-Reus, que de moment no hi ha cap notícia. Jordi.
No, de moment, doncs, l'1-8 és el que mana. De moment, el resultat de la pista del dissabte doncs, és que el Reus va guanyar. Per tant, el Reus, en principi, parteix amb un 1-0 favor a l'eliminatori. Per tant, si el dissabte guanyés el Reus, en principi, ja estaria classificat. Però, com diem, doncs, haurem d'esperar, perquè normalment aquestes resolucions doncs, poden sortir el dijous. I, per tant, doncs, fins demà a la nit, doncs, jo crec que encara haurem d'estar pendents aviam si surt alguna cosa.
Molt bé. Jaume, vols afegir alguna cosa més amb aquest tema o ho deixem aquí? Perquè ho hem explicat.
Sí, jo crec que una mica el missatge és aquest, que el que s'ha d'intentar d'alguna manera és visualitzar, o sigui, si volem que aquest esport sigui dinàmic, que la gent el segueixi, no podem estar amb aquests titulars cada setmana de que un equip es classifica pel play-off, un equip puja, un equip no puja, pel que es deixéssim un despatx. Crec que no sé quina és la manera, però hem de fer que el que passi a la pista es quedi a la pista i és així, perquè la notícia, per exemple, a la xarxa l'altre dia, al bloc d'hoquei de 2 minuts i mig, estem parlant de condicionals. Clar, això, una persona que no sigui el nostre esport, diu aquests què fan, no? Vull dir, és una mica el missatge que em queda de tot això.
Han perdut l'enteniment. Anem a comentar ràpidament els primers resultats d'aquest play-off. Barça 2, Noia 1, Jaume, un partit, bé...
Bueno, sí, un partit que cadascú va anar a jugar les seves cartes, el Noia molt ben col·locat en defensa, el Barça que va patir més de lo que es pensava, evidentment sempre saben que jugar contra el Noia se'ls hi complica la cosa i malauradament a la mitja part s'acabava 0-0, però malauradament una relliscada de Pablo Nájera feia que el Barça aconseguís superar mitjançant Cervera el marcador. Després, una falta directa, la desena falta del Noia, l'aprofitava la VAR per posar el 2-0, però el Noia, que seguia insistint, que va tindre ocasions, que va jugar molt bon partit defensiu, tornem-ho a aclarir, i Esteller aconseguia reduir diferències. Encara quedava prou temps, i a sobre, quan faltava un minut i 20 i alguns segons, treu porter, que ho prova dues vegades, i dues vegades que van estar a punt d'aconseguir l'empat. Malauradament no va ser així, i aquest primer punt, doncs, que es decantava de color blaugrana.
I deixem aquest Noia i anem cap a Calafell. Aquí jo crec que era un resultat força, força sorprenent, Jordi.
Sí, un partit que, bé, doncs al principi el Calafell era que sortia molt bé a la pista, va tenir ocasions per avançar-se, però el Reus, doncs, a la primera que va tenir, doncs, la va clavar, va ser un golaç de Joan Salvat des de mitja pista i un gol que, doncs, segurament, doncs, va fer mal al Calafell, no? Perquè després, doncs, ja Diego Rojas feia el 0-2. També és veritat que hi va haver una mica de polèmica arbitral, perquè ja ho fa dies que ho comenta que va estar, no? Que des de la Copa, doncs, va canviar una mica el criteri i sembla que ara, doncs, s'estan xulant més faltes. El partit va acabar amb 18 faltes pel Calafell i 15 pel Reus, però a banda d'això hi va haver algunes accions polèmiques, com per exemple, abans del 0-3, doncs hi ha, doncs, una falta, un cop d'estic de Martí Casas a Sergi Folguera, que els altres no sancionen, i després el contraatac el Reus marca. També, doncs, precisament el 0-3, doncs és un gol amb el peu de Joan Salvat, que passa als altres li van donar Martí Casas, perquè imagino que es devien pensar que eren pròpia, però realment, doncs, el gol va ser de Joan Salvat. Després, a la segona part, doncs, el Reus, doncs, que ja ho mata, perquè, doncs, surt, doncs, amb el 0-4 i ja fa dos gols seguits amb el 0-6, aquí, doncs, ja s'acaba la història. El Calafell, doncs, que va poder maquillar amb un 6 de penal. Però també, doncs, bé, el Reus fa l'1-7 i l'1-8 al penal que marca Joan Salvat, just abans Joan Salvat entra abans en un canvi, que fins i tot, doncs, Jordi Garcia l'abraça quan ja està amb els dos peus sobre la pista, els altres que, doncs, no ho va sancionar. I en canvi, doncs, per exemple, recordo, doncs, que fa un mes vam explicar el cas de Joan Borreu amb el Vendrell, no? Que en aquest cas, doncs, sí que ho van veure i se'l va sancionar correctament, doncs en aquest cas no ho van veure o no ho van voler sancionar. I bé, doncs, el Salvat que va poder tirar el penal, 1-8, i a partir d'aquí, doncs, ja es va acabar la història.
I la resta d'aquests play-offs, la victòria justa apretadeta del Liceo davant del Lleida per 3-2, i aquest Voltregà, aquest Igualada-Voltregà, Jaume, 0-0, pròrroga 0-0 i una pila de llançament de penals.
I segurament que dels quatre, jo que hi estava a la pista, segurament dels quatre hauria ser el menys distret, eh? La veritat que va ser un partit similar al de la Copa, que va haver-hi molt de respecte entre els dos equips, un partit bastant tancat. És veritat que si fos boxa pels punts, potser el Voltregà va arribar millor, eh? Va tenir un parell o tres de pals en accions perilloses. L'Igualada, la primera part, es va tirar un pèl massa a sobre de la defensa del Voltregà i no va poder generar massa ocasions. Sí que la segona part va millorar, però no va ser suficient perquè es bellugués el marcador. I al final, doncs, com ja sabem, no? Pròrroga, últims minuts, molt de respecte, zero riscos. I els penals, en aquest cas, van dictaminar la sentència amb aquest únic gol de Roger Bars.
Doncs esperem el que passarà al partit de tornada. Anem a La Plata. Ràpidament, hi ha partit sense història, aquest desplaçament del Vendrell amb bona victòria a Palafrugell i per Raúl Pelicano, que ja no jugava, Jordi.
Sí, Pelicano, que potser és dels fets més cars de la història, no? Perquè en un partit, doncs, crec que va cobrar prop de 1.000 euros per jugar a Vilafranca i no va saber de gran cosa. I bé, doncs, a Palafrugell, que ja no hi era. Un Palafrugell que, de fet, donava en baixes perquè, doncs, considera que també, em sembla, el primer català s'estava a jugar a la permanència, com va explicar Frank González. I bé, un partit que se li posava de cara només començar amb un dels gols més ràpids, segurament, de la història del Vendrell, perquè Magí Prats, en 4 segons, doncs, carregava la pala des de la seva àrea i feia el 0-1, un gol que, doncs, donava confiança al Vendrell, que abans del descans, doncs, encara faria dos gols més. A la segona part, doncs, encara ampliaria l'avantatge amb dos gols més. I bé, doncs, un Vendrell que, més, doncs, també destacar el paper de Ferran Miravent, que no havia jugat encara aquest any al primer equip i va aconseguir tancar 0, també una primera part, sobretot, va tenir força feina. I bé, doncs, Aldo Velasco, que també s'acomiadava amb un gol, tot i que no podrà ser el Pichichi, que finalment, doncs, han sigut Ordóñez i Josef. I bé, una victòria que deixa el Vendrell quart, perquè, doncs, en cas de no guanyar, hagués acabat 8è, però finalment amb tantes punxades com ha passat aquesta temporada, doncs finalment el Vendrell que acaba quart amb 34 punts, però amb la sensació que bé, doncs, amb algunes ensopegades a casa, doncs, si s'haguessin pogut tirar endavant, doncs hagués estat més a prop del Vilafranca.
Doncs el Vilafranca, que feia el seu desplaçament a Madrid, després també de la polèmica del fi de setmana amb la sanció a l'Espanyol, aquesta sanció ja significava que el resultat no tenia importància, però el Vilafranca s'imposava a la pista madrilenya i a l'Igualada, que també era l'altre equip que tenia una... No, perdó, l'equip de l'Espanyol, que tenia unes certes opcions, perdia davant de l'Igualada en pròpia pista. Per tant, aquí, amb aquest grup nord, perdó, sud, no hi havia sorpreses, i amb el grup nord, doncs, també el que hem comentat. No sé, Jaume, si ens deixàvem del play-off el comentari de Carles Cortijo. Escoltem el que ens deia l'entrenador del Noia després del partit al Palau.
Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante, con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no ha podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
Les paraules de Carlos Cortijo, amb confiança de cara al partit de tornada, recordem-ho, dissabte a 12:15, sí, per Esports 3. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, amb el trofeu del jugador més regular amb la col·laboració del 3-8 i el Casino.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Comencem per aquest Barcelona Noia, la puntuació.
Sí, aquí sumava 4 punts Martí Zapater, 3 punts Aleix Esteller, 2 punts Toni Salvador, 2 punts David Gelmà, 1 punt Xavi Costa. Déu-n'hi-do el repartiment. I la classificació general, que sofreix un canvi, es posa primer Toni Salvador amb 59, 58 per Pablo Nájera i 57 per Martí Zapater.
Anem cap a Calafell. Què donava de si aquest partit?
Doncs força repartit, 4 per Folguera, 3 i 3 per Jepi Marimón i un per Jero i Pujalte.
Doncs anem a... Perdó, la general.
Segueix encapçalada per Martí Serra, en aquest cas no sumava amb 79 punts, segon Folguera amb 57 i tanca el podi Marimón amb 51.
Doncs anem a la plata, el desplaçament del Vendrell a Palafrugell.
Doncs aquí 6 punts per Ferran Miravent, 2 per Joan Borrego i per Ferretti, i un per Lluís Ferrer i Magí Prats.
Doncs el que era el partit al Corcón Vilafranca, 6 punts per... Perdó, 5 punts per Arnau Ribas, 5 punts per Ordóñez, 1 punt per Roger Montserrat i 1 punt per Matías Hernández. La classificació l'encapçala Arnau Ribas, segon lloc per Ivan Pol Porter Jurado i el tercer classificat Aleix Ordóñez. Això és el que ha donat de si aquesta jornada, tenint en compte de que el Noi encara puntuarà, Calafell també, i el Patí Vilafranca també quan jugui els seus partits. El Vendrell ja ha acabat amb aquesta victòria de Aldo Velasco. Fins aquí, doncs, el que ha donat de si.
Aldo Velasco amb 56 punts, segon Arques amb 45 i Magí 35. Aquesta és la classificació definitiva.
Molt bé, gràcies, Jordi.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Contrarrellotge, com habitual, ràpidament, Jordi, la Copa de la Reina, victòria del Vila-sana.
Sí, un Vila-sana que, bé, doncs venia del pal de la Champions, que l'ha vingut el Fraga a semis, i bé, doncs una Copa que, bé, doncs els quarts doncs van ser bastant previsibles, perquè van passar els quatre caps de sèrie, el Fraga eliminar el Cerdanyola, el Vila-sana al Manlleu, el Benvibre al Vigues i el Gijón al Palau. A semis, el Fraga Vila-sana, que va estar igualat, però finalment va passar el Vila-sana, el Gijón sí que va ser superior al Benvibre, i la final, doncs bé, doncs un Vila-sana doncs, que també doncs, va ser superior en aquest cas, i per tant, doncs, just campió, doncs, precisament doncs, potser és l'últim títol que pot aixecar Maria Porta com a capità del Vila-sana.
Jaume, ràpidament, properes jornades.
Sí, anem per l'Hockey Lliga. El dissabte a les 12:30, Noia Freixenet-Barça, el dissabte a les 6, Lleida-Liceu, el dissabte a les 8, Voltregà-Igualada, i el dissabte a les 9, Reus-Calafell.
Més propera...
La tele ja ho has dit.
Sí, més propera jornada.
Més propera jornada, anem a la Nacional Catalana Masculina, Noia Freixenet-Castellà, això serà diumenge a les 7:30, i dissabte a les 7:30, Mollerussa-Caldes.
I amb el Nacional Catalana Femení?
Femenina, aquí tenim el divendres Girona-Caldes a les 9, i per dissabte Mataró-Vilafranca.
I aquí ens queda la propera jornada, Jordi, del play-off femení.
Sí, un play-off que doncs, arrenca aquest cap de setmana, després de la Copa, i tenim dissabte a les 7 el Fraga Gijón i diumenge a 12:45, en directe per Esport 3, Vila-sana Palau.
Doncs fins aquí aquest repàs ràpid de lo que tenim aquest proper cap de setmana, recordant doncs, que el patí Vilafranca no jugarà el seu partit de promoció. Jaume, gràcies per la teva presència i espero que aquesta explicació de fitxes algú ho hagi entès, perquè de veritat costa.
Espero que sí, si no haurem de fer un tutorial, no sé com haurem de fer o que ens el facin, perquè no arribem a tot, tampoc ens el sabem totes.
Doncs gràcies, Jaume, per la teva presència i nosaltres és hora de posar-hi punt i final, l'apartat tècnic Joan Amat i Jordi, Jaume, bona nit i fins al proper dimecres.
Bona nit. Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep.